directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 24 minuts, seguim avançant al magazín de l'Hora L en directe als estudis de Ràdio Móra d'Ebre. En aquest fil directe d'aquest dimecres es troba l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, l'Antonio Suárez. Senyor Suárez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Feia temps que no es passava per la ràdio vostè, eh?
No, tenim bastant deixades.
Bé, l'important és que sigui per feina, per excés de feina. Això vol dir que hi ha coses a parlar i coses a fer.
Bueno, si més no, hi ha tot un treball darrere com tu bé apuntes.
Bé, doncs, si li sembla, comencem a entrar en matèria. Anem a veure què es mou per Riba-roja d'Ebre. M'agradaria saber, abans de començar, el pressupost per enguany, si està aprovat ja, de quines dades estem parlant.
Doncs el pressupost municipal de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre va ser aprovat l'última setmana del mes de desembre, si no recordo malament. De fet, va ser un dels objectius de l'actual equip de govern, aprovar els pressupostos quan tocaven, sempre i quan les circumstàncies ho permeten. Fins ara, amb els dos anys que portem de legislatura, els hem aprovat abans d'acabar l'any. I portar la comptabilitat al dia, que quan vam arribar a la casa doncs feia 6 mesos no s'havia passat la comptabilitat i hi havia un autèntic descontrol entre el que entrava i el que sortia. Llavors ara podem dir a dia d'avui doncs que estem portant la comptabilitat de manera mensual a temps real, i de tal manera que cada a finals de cada mes la comptable es pot tenir damunt de la meva taula quin és l'estat de les partides, en què s'ha gastat, quan queda per gastar, de tal manera que a cadascun dels regidors, i d'acord amb la competència que té atribuïda, doncs els pot dir que freni, que tiri endavant, etcètera, etcètera. No? Que això, bàsicament, és una de les coses doncs, que fa anys al nostre ajuntament no s'hi donava.
És a dir, que el control, sobretot el control en quant a l'economia de la població, és un dels temes claus, no només a Riba-roja, imagino que a tot arreu, no?
A tot arreu, i més en els que corren. En el cas de Riba-roja és una cosa com a regidor d'Hisenda i com a responsable d'Hisenda que sóc, doncs va ser el primer dia ens hi vam posar mans a l'obra. Tenim excel·lents persones a la casa, excel·lents administratius, alguns nous que s'han posat ràpidament al dia, i crec que és la manera de portar un ajuntament. D'altra manera no ho entendríem.
Per tant, en quant a l'economia estem parlant de que Riba-roja està sanejada i que disposa d'una bona salut.
Compte, almenys. Jo no he dit sanejada. Jo he dit que com a mínim ara hi ha un control estricte del que entra i del que surt. Quan vam arribar a la casa, nosaltres vam trobar 1.300.000 euros de préstec als bancs i estem parlant de 500.000 de factures per pagar. El tema de les factures per pagar ho vam anar solucionant amb els dos anys, no? I ara podem dir que més o menys anem pagant quan toca, amb limitacions, però quan toca. I el tema dels préstecs ho anem tornant doncs, a mesura... també quan toca, òbviament. Però sanejades no ho estem. Estamos en ello.
Bueno, esteu treballant per a que així sigui.
Però com a mínim està ordenada la comptabilitat, està al dia i hi ha un control molt estricte del que entra i del que surt, que això no es donava.
En quant a aquesta situació, això permet dur a terme actuacions importants per enguany a la població?
Doncs està previst abans d'acabar l'any. Vam apuntar nosaltres inicialment al setembre-octubre. Abans d'acabar l'any jo crec que podrem començar les obres de Viure al Poble, procedents programa que vam presentar a fons europeus i projecte d'un valor total de 700.000 euros, dels quals hem obtingut del Departament de Governació de la Generalitat i de fons europeus del FEDER 452.000. Són cinc obres o cinc grans actuacions, dos bàsicament d'obra, tres que són bàsicament de jardineria i d'arranjaments d'espais ja consolidats. Doncs les dues obres estrella d'or possiblement les començarem abans d'acabar l'any. De fet, estem preparant la casa i el consistori i l'economia municipal per poder tirar endavant aquests dos projectes, que són els estrella, dels projectes estrella d'aquesta legislatura. També s'ha de dir que enguany, el dia 23 de maig, comptarem amb la presència del senyor Carles Flameric, que és el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i inaugurarem un dels primers centres de teletreball coworking, el primer de la comarca, dels primers de Catalunya, en un poble i un entorn rural com el nostre. I doncs, el que pretén ser aquest espai és bàsicament un centre de trobada de professionals que es dediquen al món del teletreball i també ser, òbviament, espai de, formació. L'hem posat per nom Zona Líquida.
A part d'aquestes actuacions, imagino que també un dels objectius de la població, com a tot arreu, és crear llocs de treball, i més a dia d'avui, no?
Bueno, jo crec que l'Ajuntament no ha de crear llocs de treball, en tot cas. L'Ajuntament ha de crear les condicions per fer possible que vinguin empreses. És a dir, posar les coses fàcils. Uh-huh. És a dir, agilització administrativa, rapidesa en els tràmits administratius i realitzar totes les facilitats que un ajuntament pugui i que estiguin de la seva mà. Hi ha llocs de treball? No. Jo crec que és una política que s'ha portat a terme per part de molts ajuntaments, un d'ells el nostre, durant molts anys, i que això ens ha portat com ens ha portat. Jo crec que ha sigut una política errònia. Ara, generar les condicions per a que vinguin empreses que són les que han de generar treballs, això sí.
I s'està fent? S'està complint?
Doncs, bueno, una de les iniciatives, com bé li he apuntat, és el centre de teletreball Coworking, que inaugurem el 23 de maig, i l'altre, i a la vista està, des de l'any 2006 s'havia d'implantar al nostre municipi un centre de valorització i dipòsit de residus, i la tramitació estava parada. I un cop va arribar al govern municipal l'11 de juny de 2011, ens van posar mans a l'obra. A l'abril següent del 2012 obtenim l'autorització ambiental, i fa aproximadament 15 dies el conseller Vilan signava l'aprovació definitiva urbanística. Per tant, crec que estem treballant i ho estem fent. La gent digui si ho estem fent bé o malament, però crec que ho estem fent tot de cara a les empreses, i que la feina per part de l'Ajuntament i per part de l'alcalde d'un servidor, doncs, l'estem duent a terme de la manera més ràpida possible i el més proper a les empreses, que són en definitiva les que generen els llocs de treball.
Aquest darrer pla que em comentava pot aportar nous llocs de treball a la població?
Bueno, és una infraestructura que es desenvoluparà o es construirà durant aproximadament 24 mesos. I per llavors, segons m'ha informat l'empresa, pot generar més de 50 llocs de treball. Durant la fase d'explotació, que pot ser de 20 a 30 anys, doncs hi havia compromesos 40 llocs de treball. I jo, el projecte s'ha redimensionat, s'està redimensionant, i jo crec que estaran al voltant de 25 llocs de treball que s'han benvinguts. A part, òbviament, dels recursos econòmics que portarà la Casa de Vila, que tant li fan falta.
Està previst l'inici de les obres d'aquí poc, o no sé si ens podria dir alguna data?
Hi ha un calendari, és cert que hi ha un calendari, però jo no l'he revelat. Jo, en tot cas, el que he dit a la població és que mai serà abans d'acabar l'any. Vull dir, perquè podríem generar expectatives que després podríem veure espostades, i hi ha gent en situacions, doncs, bastant desesperades.
Bé, també un dels altres temes que està sobre la taula de Riba-roja d'Ebre ja fa molts mesos, inclús potser fa cosa d'un any, és el projecte de la central hidroelèctrica a Riba-roja d'Ebre. Des de llavors no se n'ha sabut res més. No sé, senyor alcalde, si no se n'ha sabut res més perquè està paralitzat, o perquè la cosa continua igual però no se n'està dient res. Quina és l'actualitat d'aquest projecte de la central hidroelèctrica?
És un projecte molt interessant. Va tenir molt bona benvinguda al nostre municipi.
Crec que estàvem parlant de 2.000 milions d'euros d'inversió, no?
Aproximadament eren amb 2.200 milions d'euros d'inversió. Estem parlant de dues centrals hidroelèctriques reversibles. Quan no se'n parla és que la cosa va bé. Només sí? Li puc dir això.
Això vol dir que les negociacions continuen?
S'està treballant i la cosa està fructificant. Ara, sense un calendari. Si l'hi ha, tampoc no el revelaré. Jo vaig dir en el seu dia.
Això vol dir que sí que la cosa segueix en peu. El que passa és que imagino que no s'atrevirà a dir dates, a dir alguna cosa del calendari.
Jo crec que Catalunya, a hores d'ara, té dos grans projectes de país. A part del dret a decidir.
Quins són?
Un és el Barcelona World, aquí a la zona del Camp de Tarragona, i l'altre és la hidroelèctrica reversible de Riba-roja d'Ebre, la Fatarella. Són els dos grans projectes de país. Hem de pensar una cosa. Actualment, la gran part, un percentatge important d'energia al nostre país procedeix de tres reactors nuclears, dels dos de d'Escoi i del de Vandellòs, i que tard o d'hora aquestes centrals nuclears tancaran. I, òbviament, necessitem disposar d'energia i cada vegada dependre menys energèticament d'altres països de la Unió Europea. Per tant, jo crec que, a més, estem parlant d'una energia neta, que no consumeix aigua. L'únic que estem fent és, en hores excedentàries de producció energètica i on no n'hi ha demanda, doncs aprofitem aquella energia per agafar l'aigua del pantà de Riba-roja i situar-la en dos grans bases al terme municipal de la Fatarella, a 500 metres d'altura, i durant el dia, quan hi hagi demanda energètica i no la puguem cobrir amb les infraestructures existents al país, doncs obrin comportes i les mateixes turbines que l'han elevat doncs turbinen aquesta aigua i poden produir durant 8 hores 3.000 megawatts d'energia. Per tant, jo crec que és un projecte interessantíssim, perquè estem parlant és una manera d'emmagatzemar excedents d'energia i per poder-ho distribuir disponible quan hi hagi puntes de demanda al país, i jo crec que és una bona manera, doncs, de, a la llarga, quan s'hagin de clausurar aquestes nuclears, doncs poder-ho substituir amb tota la naturalitat.
Entenc que és un projecte substitutiu, llavors, és a dir, que estem parlant de que podem passar molts anys, inclús una dècada.
No ho he dit mai. Mira que
entenc.
Puc avançar que jo crec que fins i tot coexistiran.
Sí?
Val? Però mai he parlat de projecte substitutiu. Però hem de pensar, i això és una realitat, vull dir, Garoña ja ha estat tancada, llavors, vull dir, sabem que tenen data caducitat. Això ho hem d'assumir ja d'una vegada, i que òbviament el país ha de cobrir sempre les seves demandes energètiques. Els veïns, quan arriben a casa, volen encendre la seva bombeta, volen encendre el seu aire condicionat i el seu microones. I la indústria necessita energia per treballar i generar riquesa al país. I per això fa falta energia. I sabem que aquella energia, aquella font que tenim ara i que ens va molt bé, que és l'energia nuclear, doncs algun dia té una altra caducitat i s'acabarà, i cal substituir-la.
En seguirem pendents, no obstant, sí que sembla que és un projecte a llarg termini.
A llarg termini,
això sí que ho pot.
És obvi.
No obstant, sempre és una cosa que pot estar a la ment de la gent, de dir, bé, sembla ser que aquest projecte de la central hidroelèctrica Riba-Roja d'Ebre pot ser una realitat, pot tirar endavant, i que això, sens dubte, aportaria molts llocs de treball, també, no? No només en la construcció, sinó també...
Seria durant... Estem parlant d'una inversió de 2.000 milions d'euros,
Per a tots aquí,
Bueno, no sé si per a tots, però estem parlant d'una obra, d'una macroobra. Val? I després, òbviament, generar riquesa no només a Riba-Roja de la Fatarella, sinó a tota la comarca i comarques del voltant. Això és obvi.
Bé, si seguim avançant, senyor Suárez, si li sembla. Un altre dels fets que malauradament hem de repassar i que malauradament vam també donar la notícia va ser l'Ero del Cros. Un Ero que, a part d'afectar Flix, també una de les poblacions més afectades va ser Riba-Roja d'Ebre. Hi ha molta gent que treballa a la fàbrica i és de Riba-Roja d'Ebre, com també d'altres poblacions del voltant. Però ja que ens trobem en aquesta zona de la Ribera Nord, Riba-Roja d'Ebre, Flix, que també en parlarem després, què li sembla? Com va rebre aquest Ero, aquesta sorpresa del Cros? Bé, no sé si era sorpresa o era una cosa que ja s'esperava.
Bueno, sabem, la gent sobretot del nord de la Ribera, sabem que la situació de la fàbrica de Flix és una situació delicada des de fa anys. Podríem dir que és la crònica d'una mort denunciada. El que passa és que no t'ho esperes mai. Hi ha una data, la del 2018, que per normativa europea sabem, doncs, que hem de deixar de fabricar clor amb electrolisi, i que no ha estat Flix el poble elegit per poder fabricar clor amb el sistema membrana, sinó que ha estat, si no recordo malament, Sabiñánigo. Per tant, que sabem que el 2018 la planta de cloro ha de tancar. Ara, que es produeixi tan ràpidament, no. Sincerament, jo me'n recordo que ja va ser una tarda, abans que s'anunciés l'Ebre, que em va trucar l'alcalde de Flix, el senyor Marmur, i m'ho va comunicar ahir personalment. I jo, si vol que digui veritat, me sento com un gerro d'aigua freda, i li diré per què. Doncs perquè més de la meitat de la població activa de Riba-Roja treballen a la fàbrica de Flix, a la central nuclear d'Ascó. Aquest tancament, doncs, escolti, pot suposar, doncs, que tal qual es va plantejar aquell dia, podria haver suposat que 40 persones de Riba-Roja quedessin al carrer, perquè, doncs, hi ha més de 10 que estan treballant a la fàbrica Arquímia, Arcros, directament, però n'hi ha entre 25 i 30 que estan a empreses subcontractades. Per tant, no només això, sinó també a nivell de comerç local, que va sentar també, doncs, molt malament, doncs pot generar tot un efecte bucle, no?
Efecte dominó que comportaria, no?
Correcte. Per tant, vull dir, és un tema que nosaltres des del primer dia ens ha preocupat, i ens ha preocupat perquè, ja us dic, ja estem no tan afectats, òbviament, com el poble de Flix, però gairebé. També hem de pensar que la major part de gent que podia anar al carrer, tant que els que estan a la propietat com subcontrata, són gent que es troben entre 45 i 55 anys. Són persones que, tot i estar formades i tenir una bona carrera laboral darrere, difícilment trobaran feina, i més les circumstàncies en què es troba el país.
Bé, no obstant, aquesta situació va quedar una mica més arreglada, no?, després de la decisió final de l'Ero.
Bueno, òbviament, el planter tal qual s'ha solucionat, almenys inicialment, no ha tingut tan males expectatives com s'havien previst inicialment. Però jo crec que cal continuar lluitant, i crec que el poble de Flix ho està fent, i cal estar en alerta, perquè en qualsevol moment la situació doncs pot tornar a decantar cap a camins que òbviament no serien, tenien repercussions desagradables per al nord de la Ribera.
Precisament del nord de la Ribera m'agradaria parlar, perquè no sé què passa, però us han exclòs de la candidatura de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera, una candidatura, senyor Suárez, que ja es va presentar una vegada, però que em va quedar fora per la central nuclear d'Ascó. L'han tornat a presentar i aquest cop l'han acceptada, això sí, però aïllant la part nord de la Ribera d'Ebre. Ribarroja d'Ebre, la Palma d'Ebre, Flix, Ascó, Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Garcia. Com li va sentar aquesta decisió?
Home, òbviament, ser reserva de biosferes, podríem dir una marca, no? Una marca de qualitat, que pot ajudar doncs, a que determinats productes del camp o productes gastronòmics doncs, i productes turístics tinguin més sortida. Òbviament, és una marca, si no recordo malament, que atorga la UNESCO. Inicialment la UNESCO va atorgar zones reserva de biosfera, zones que ja tenien nuclear, i per exemple és Almaraz, Extremadura, és reserva de la biosfera i disposa d'una nuclear, i no n'exclosa cap municipi. No entenc per què ara s'han canviat els criteris. Possiblement, com algú apunta, degut al tema de Fukushima. I jo, francament, podríem estar-hi millor si fóssim reserva de biosfera. Podríem estar millor, però jo crec que amb la gent del meu municipi, crec que amb les possibilitats econòmiques del meu municipi i tot allò que puguem fer entre les empreses que estan allà presents, els que puguin venir, i totes les facilitats que puguem donar des de l'Ajuntament. Si no disposem d'aquesta reserva de biosfera, escolti, doncs, tampoc no passa res, eh?
És a dir, que és un tema que tampoc no li afecta en excés.
No, si haguéssim estat molt millor que no hi som, no passa res. Jo li he de recordar en aquest sentit que va molts anys, doncs es van presentar als municipis el tema de les xarxes natures 2000, com siguin de ser doncs, la gran panacea o la gran etiqueta per al desenvolupament d'activitats turístiques del sector, i resulta ser que tot ha anat en sentit contrari. Per tant, jo sobre l'etiqueta de ser reserva i espera, doncs mira, tinc les meves reserves i els meus dubtes. Que ho som? Doncs mira, benvinguts. Que no ho som? Doncs escolti, no passa res.
Sens dubte, això l'únic que potser fa és reobrir aquest debat territorial constant, no?
El debat territorial constant no ve per un tema de reserva, ve per altres temes, però jo crec que donaria per a tot un matí, eh?
Sens dubte, el Consorci de la Ribera d'Ebre, no sé si neix a partir d'aquí, o ja és un projecte, un consorci que ja fa mesos que s'està treballant. Consorci del Nord de la Ribera, què ens en pot dir?
El Consorci de la Ribera és una iniciativa dels ajuntaments de Flix i Ribarroja, al qual s'hi van afegir els ajuntaments de la Palma d'Ebre, de la Torre de l'Espanyol i de Vinebre. També hem deixat la porta oberta a l'Ajuntament d'Ascó, que encara no s'hi ha volgut afegir. Els estatuts van ser aprovats pels respectius ajuntaments, a hores d'ara ja han estat, recordem, publicats, i una mica va ser en resposta doncs, a la situació que hi ha allà dalt, no? És a dir, nosaltres coneixem, com ja he apuntat abans, el tema de la fàbrica de Flix, sabem que amb el tema nuclear tard d'hora la cosa es pot acabar, i doncs vam decidir que doncs, tenim una certa petita idiosincràsia dins de la comarca que pot fer que puguem treballar i desenvolupar projectes conjunts. Un d'ells era desenvolupar sòl industrial conjunt en el seu dia. N'hi pot haver molts d'altres. De moment el tema està en stand-by, perquè li recordo doncs, que la llei reguladora de bases de règim local, el projecte de llei de les bases de règim local, doncs preveia la reducció, la desaparició de tots aquells consorcis que no dotessin de serveis als municipis no que serveixen. Per tant, a l'espera de que s'aprovi la nova llei de les bases de règim local, doncs decidirem cap a on tirem.
Fa un moment m'ha deixat amb la incògnita, senyor Suárez. Li preguntava pel debat territorial, m'ha dit que en parlaríem tot un matí. Això vol dir que té alguna cosa a dir, almenys la seva opinió al respecte.
Bueno, escolti, són molts temes els que s'haurien d'aparcar. No crec que vingui, és a dir, el debat territorial vingui marcat pel perquè s'hagi exclòs o no. una part de la Ribera d'Ebre dins de lo que seria la reserva de la...
Sí, em va dir que era un tema que era un tema part, que no tenia res a veure.
Jo crec que s'han de tractar, per poder consolidar la pegueria de les Terres de l'Ebre, doncs s'han de tractar molts altres temes, i estem parlant de temes de transport públic, de temes d'infraestructures, etc, etc. Vull dir, per exemple, el desdoblament de la C12, que tant se n'ha parlat, doncs crec que és una inversió bàsica per poder consolidar aquesta pegueria. Desenvolupar una xarxa de transports públics amb Tortosa, doncs també és un altre dels aspectes que s'ha de treballar i s'ha d'acabar de consolidar, i un llarg etcètera. Vull dir, crec que s'ha d'abordar des de molts punts de vista per acabar d'articular tota aquesta gran vegueria, no? A la qual les quatre comarques s'hi han de sentir a gust. Per tant, cal treballar encara molt per poder consolidar això.
Bé, senyor alcalde, per anar acabant, m'agradaria que em parlés de turisme a la població de Riba-roja d'Ebre. Estem a punt d'arribar ja a l'estiu, amb aquesta temperatura que estem tenint aquests darrers dies. Sembla ser el preludi, encara que, bé, encara estem al mes de maig i podem passar moltes coses, però sí que de ben segur a Riba-roja d'Ebre hi ha algun projecte de cara a aquest estiu, no?
Bé, tenim a Riba-roja d'Ebre un estiu bastant mogut. Jo, com ja he dit moltes vegades, bàsicament el tema turístic a Riba-roja d'Ebre gira bàsicament al voltant del riu. Per una banda tenim els esports fluvials i tenim un club nàutic que ha tornat a arrencar, que ja va ser molt potent al seu dia, però que ha tornat a agafar per gent jove i que tenen intenció de tirar-lo endavant i desenvolupar esports de rem i de motonàutica. Club nàutic, tenim per l'altra banda el tema de la pesca i sobretot de la pesca del silur. Llavors això seria el gran pol del municipi i algo que ens singularitza respecte a la resta de la comarca i del país, però enguany doncs des de, per part de les entitats i l'Ajuntament tenim tot un estiu molt mogut, no? Perquè entre altres coses doncs a casa nostra tenim aniversaris de diferents entitats. Tenim l'aniversari de l'Associació de Puntaires, i estan preparant una trobada en 400 puntaires per aquest mes de maig. Tenim els 20 anys de la Colla de Diables i estan preparant una trobada amb 8 colles de diables per el dia 24 d'agost. Tenim els 30 anys del Club Nàutic, que he nomenat abans, i també estan preparant una celebració, suposo que per al mes d'agost. I en quant també celebrem els 25 anys en què es va escriure l'himne de Riba-roja, que va ser signat pel seu autor un 23 d'agost de l'any 1988. I a part, i a finals de per tancar, podríem dir el mes d'estiu, tenim la caminada de la Lluna Plena, la segona caminada de la Lluna Plena, que tindrà lloc, si no recordo malament, el 21 de setembre, i que l'any passat va comptar amb 250 esportistes, i amb els quals jo crec que enguany doncs, podrem augmentar la seva assistència. I òbviament pel mig tenim tot un conjunt d'actes que cada cap de setmana doncs, no parem. També durant les últimes setmanes d'agost doncs, ens visitarà gent de Solignac, que és un poble que es troba a 8 quilòmetres de Limoges, a França, amb el qual estem agermanat. Hi haurà una delegació de gent jove que ens visitarà durant la tercera setmana d'agost, i de famílies amb els seus fills que ens visitaran durant la festa major, que precisament venen per això, per a veure els 20 anys de la Colla de Diables.
I esteu agermanats per quin motiu?
Doncs sembla ser, segons m'han explicat, doncs que amb les últimes grans tormentes de neu que va haver a França, crec que abans de l'any, no sé si entre el 2005-2006, doncs van quedar moltes reds, part de les xarxes d'alta i de mitja i baixa tensió van quedar molt afectades, va quedar mig país, sobretot la França rural es va quedar sense llum. I van demanar l'ajuda de molts electricistes per poder restaurar aquest servei energètic. Entre ells hi havia un home, que podríem dir que és Riba-roja i que està casat amb una riba-rojana, que hi va anar. I va anar precisament a parar al poble de Solignac, no? I des d'allà li van proposar doncs als diferents tècnics elèctrics, els van proposar agermanar-se amb els pobles que havien, dels electricistes on havien rebut l'ajuda. I bé, sembla ser que ens van posar en contacte una delegació del poble de Solignac amb Riba-roja, la cosa va anar tirant, vam anar enrolant i finalment, doncs mira, ens vam acabar agermanant.
Mira. Bé, doncs, amb un estiu ple de coses, ple d'activitats, i bé, que de moment sembla ser que s'ha de mirar en optimisme, ho deixem aquí.
Sempre cal mirar el futur amb optimisme.
Bé, doncs, Antonio Suárez, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, que ens ha visitat al fil directe d'aquesta setmana, aquest dimecres. Senyor Suárez, moltíssimes gràcies, li agraeixo la seva visita a la ràdio.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Bona tarda. Fins la propera.
Adéu.
Tretze minuts i ens plantem a la una del migdia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.